Com sempre, quan enfilem la recta final del divendres al matí de Catalunya Ràdio, la tertúlia del Si no saps què fer, no pel cap de setmana, per qualsevol moment que es pugui tenir lliure. Núria Ferrer, bon dia.
Bon dia.
I enhorabona.
Gràcies.
Per les audiències que t'han anat molt bé.
I gràcies a tu pel teu suport.
Ah, ja està. Ja està.
Ja està.
S'ha acabat. 10 segons, s'ha acabat el bròquil. Nacho Terrés, bon dia.
Bon dia, bona nit.
Veig que ja vens amb CDs i propostes musicals.
I tant, ara sí. Hi ha un munt.
Òscar López, bon dia.
Bon dia. Felicitats a les dues.
Moltes gràcies.
Us ho mereixeu molt, eh?
Gràcies. Ja està.
Tu per participar en el programa. I avui tenim un convidat que ens ha portat, ens ve a presentar un llibre que és una d'aquelles edicions de luxe, és un llibre preciós. És el senyor José Federico Ibars, que és membre fundador... Francisco Ibars, que és membre fundador dels únics dels pocs particulars d'ONUAR, que és una fundació que es va crear per promoure l'art contemporani espanyol en els organismes internacionals. Ho dic bé, això, senyor Ibars?
Molt bé. Aquí molt bé.
I avui, bueno, aquests dies, perquè ahir el vaig veure ja en alguna llibreria, arriba aquest llibre, El mar de Barcelona a la Sala dels Drets Humans i l'Aliança de les Civilitzacions de l'ONU a Ginebra. Aquest és un dels grans projectes d'ONUAR, senyor Ibars?
Sí. I és el primer projecte, i un projecte, diguem, de capdalera. Sí.
És d'edicions 62. Es pot veure tot el procés de pintura i creació de la cúpula d'en Barcelona a Ginebra.
La cúpula és tan impressionant com... Clar, vostè l'ha vist en directe, diguéssim.
En directe,
no? Nosaltres
sí,
n'hem tingut
sí,
aquesta sort, almenys, no?
Directe,
eh?
I l'ha seguit.
Aleshores,
en directe. Aleshores, sí.
Quina sensació li transmet? Jo, perquè
si vol,
a vegades costa, no?
Que, si vol que li sigui franc, jo no tinc un sentit conspiratori de la vida. Vull dir que les coses passen, unes coses surten bé i unes altres coses surten mal. Jo crec que el risc de la cúpula de Barcelona que ha sortit molt bé i queda molt més impressionant, és veure-la. No fa justícia ni les reproduccions ni algun vídeo que he vist ni alguna transmissió televisiva. És molt més impressionant del que sembla per un argument obvi. Són 1.400 metres, que són molts metres, i després està ben acollida, que la gent no ho ha dit, perquè s'ha parlat tant, i l'han vist tan pocs, que l'han definitiva, que parlant d'un misteri, no? Està la moqueta de les parets i el suport material, no? Ha aconseguit alleugerir la cúpula, perquè jo tenia por, té molta força cromàtica i té molta força matèrica. Jo tenia por, quan estava en procés, jo només l'havia vist des de l'andami, no? La pujaves a l'andami 12 metres o 14 metres, que siguin, i la veus, que són els nivells. I ara que la veus des de la sala, queda lleugera. No és una cúpula pesada. I a mi em sembla que és important. Després, a nivell d'iconologia, per dir-ho d'una manera, o d'iconografies, de figures, d'imatges, de mons, ja és el món de Barcelona.
Intervenen més els gustos. Agrada Barcelona, Òscar López?
A mi m'agrada molt.
El llibre és fantàstic.
Això anava a dir, el llibre és...
L'edició fa ganes d'anar-ho a veure i realment és un d'aquests regals que s'escau molt per aquesta època. Jo crec que la gent que tingui ganes de...
A mi m'agrada l'art i m'agrada anar-lo a veure en directe, com deia ell. Jo penso que això és molt important i qualsevol fotografia mai fa justícia ni a quadres.
M'agrada l'art perquè té vinculacions familiars.
Amb l'art, sí. Vaja, escolta, Neus, tampoc ara. Ja m'agradava i ara m'agrada més l'art, sí senyor.
Ara mireu que ràpid ha sortit el llibre, eh? És a dir, que ara es treballa molt bé, eh?
És sorprenent, les tecnologies, jo no... Jo he de confessar, honestament, que no sóc un fan de Barcelona. El conec, que he seguit la seva obra, inclús jo recordo quan jo vaig ser director de l'IBAM, se li va fer una exposició aleshores important de lo que serien motius africans, que a mi me sembla que les sorres africanes són els dos grans temes de Barcelona. Jo diria que no es tracta de fer una apologia d'un artista en conjunt, sinó analitzar els moments i els períodes de la seva obra. Jo recordo aquella exposició, que no recordo qui va ser el comissari, si va ser Todolí o si va ser Juncosa, no ho recordo perquè fa 15 anys, no, és igual. Però va ser una exposició colpidora. Jo crec que la sorra, el desert, és un món que ell té molt entranyablement internalitzat, encara que sembla una contradicció. I la mar, o el mar, és la mateixa situació. Ell és un consumat submarinista i sap molt bé el que mira, i com refà el que mira. I és el que m'ha sorprès en aquesta obra, que són els tòpics de Barcelona. Tots els artistes tenen els motius Cézanne, els motius que el qualifiquen, de Tàpies, les Creus, les Terbes, i jo crec que és una bona síntesi del pensament visual, de les imatges, de la iconografia de Barcelona. Però a més ha sortit, jo crec que la cosa ha estat una mica complicada, perquè ell es va veure desbordat. És molt senzill parlar d'una maqueta i traduir la maqueta a les dimensions aquelles. I jo penso que per a ell ha estat un desafiament brutal. És una opinió privada.
És que això és important, això que està dient, perquè no tots els artistes estan preparats per fer obres de gran format. I això és una obra gegantina.
Jo penso que quan es va fer el concurs, estrenxit, que es va convocar a uns artistes de primera magnitud, sospite que uns acceptarien i altres no acceptarien. Clar, l'obra fa respecte, no? Però, objectivament parlant, i es va representar a diversos, jo penso que el cas de Barcelona ha resultat molt bé, o ell s'ha vist implicat, o, són dimensions, per dir-ho pedantment i a l'antiga, una mica desmesurades, titàniques. Mm-hmm. Clar, perquè pensem tecnològicament avui, però no actuem tecnològicament, és que anar allí amb les pintures i els projectes, i pensa que per a ell, ell estava el dia de la inauguració, estava molt content, sorprès, que és un home dels cegos, dels artistes, ja se sap, però és un home senzill, i ell estava sorprès, com estava tothom. Jo recordo quan el dia de la inauguració, que estava atapeït, varen encendre els llums, la gent es va quedar sorpresa. Jo li puc confessar, jo tenia dos seients més allà a Kofi Annan, que havia estat l'anterior secretari.
Uh-huh.
I es va quedar impressionat, i com es va quedar tothom que tingués un mínim de sensibilitat. A més, és curiós, perquè la llum, és el que deia, no es poden veure les obres fredament, cal veure-les en el seu entuatge, en el seu context. I aquí ha funcionat molt bé la tecnologia, que totes aquestes coses que es parlen, cal fer un homenatge a l'artista. Mm-hmm. Perquè jo penso que ha reeixit en el seu projecte, però cal fer un homenatge als enginyers que han estat al darrere, perquè també hi ha un projecte d'enginyeria per de sota brutal. Per això quan parlen de tots aquests rumors estranys, que si es bellugava, si
deia, ens ho ha dit el senyor Ibarz, tot això
és intoxicació mediàtica, diguem-ho francament. La realitat és que darrere hi ha una tecnologia brutal, amb la mateixa tecnologia aeronàutica, és una tecnologia, inclús una aleació, jo no sé res d'aquestes coses, sé el que em diuen, no sóc un tècnic, però hi ha una aleació, inclús s'ha treballat molt seriosament. I després cal pensar que Barcelona és un expert en submarinisme, a més que sigui un pitó. Hi ha una cosa que la natura ensenya: les estalactites no cauen mai. No cauen mai perquè són com diria jo, un concentrat càlcic que arriba a un nivell de saturació que passen milers d'anys i allí estan. Si no intervé la mà d'algú, aquestes coses sempre es mantenen amb uns criteris raonables, no?
Aquesta passió que posa el senyor Ibarz és la que podeu trobar en aquest El mar de Barcelona. És un llibre esplèndid d'edicions 62, és un... Sí, s'encomana. I hi ha tot el procés. Tu no portes llibres tan luxosos, Òscar?
No, però està molt bé, també.
Ah, d'acord.
Hi ha un del qual no puc explicar molt, perquè no ho voldràs, que és aquest de la segona part de la trilogia Millennium, de l'Stieg Larsson. Home, una mica hem de dir alguna cosa d'aquesta... La noia que somiava amb un llumí i un bidó de gasolina. Estàs amb ell, no, encara?
Sí, encara. Aquest cap de setmana espero que...
Al començament hauràs trobat que és una mica més lent que l'anterior, però després puja, i puja molt. I aquí la història aquesta, que sabeu que està la Salander, la noia aquesta joveneta, aquesta hacker, i per altra banda està el periodista, doncs en aquest cas que comencen que estan separats, una està de vacances al Carib, molt preocupada per temes matemàtics, i l'altra està disfrutant una altra vegada de la vida a la revista, doncs les seves vides evidentment es tornaran a creuar, en aquest cas perquè han d'investigar tot un tema relacionat amb un tràfic de dones, de prostitució, i en lloc d'haver-n'hi un empresari corrupte, en aquest cas hi ha una organització criminal. Hi ha més acció, hi ha més morts, però jo diria, i a més alguns crítics també ho han dit, que és millor que la primera encara. O sigui, us ho passareu molt bé.
Nosaltres aquest cap de setmana al suplement... Farà fred, oi, aquest cap de setmana? En dic molt, oi? Sí, que farà molt fred. Doncs mira, nosaltres sortirem al carrer per partida doble dissabte i diumenge. Bàsicament, l'Anna i Ala em sembla que passarà fred i s'haurà de comprar un abric nou. Dissabte, i les lletres surten al carrer. És un acte previ de celebració de la gran nit de les lletres catalanes, que és la nit de Santa Llúcia. I aquest any el sopar es fa a Barcelona i es donen, ja sabeu, Premi Sant Jordi de novel·la, Carles Riba de poesia, Mercè Rodoreda de contes i narracions, etcètera, etcètera. És la gran nit de les lletres catalanes, això és el dia 20. Però actes previs que s'estan fent per celebrar-ho tot això, aquest dissabte les lletres surten al carrer i hi ha moltes coses. Nosaltres serem amb la unitat mòbil a la plaça del Diamant de Barcelona, però, en fi, hi ha lectures públiques, hi ha lectures a la carta o a cau d'orella, hi ha recital de textos musicats, hi ha molts escriptors que passaran a llegir, vips diversos que passaran també a costar les lletres al carrer. I nosaltres hi serem. I diumenge la marató, clar.
Diumenge la marató.
Mirarem d'anar al partidet de futbol, que ens fa com una mica d'il·lusió. Saps aquell clàssic del futbolet del matí? Doncs això. Em sembla que el partit és a les 12.
Important.
Al carrer. S'ha de sortir al carrer.
Ja tenim un superllibre, una supernovel·la, les propostes del cap de setmana, Nacho Tarrés, amb música, què?
Ens falta una mica de música. Jo també reprenc el tema de les lletres, perquè és molt important. Les tres recomanacions que faig, sobretot a nivell de concerts, la lletra és molt important. Avui Roger Mas, al Teatre Cursal de Manresa, acaba de tornar de Brasil. M'agradaria saber com li ha anat. A veure, estic segur que ha deixat un bon regust als brasileros amb les seves cançons telúriques. Un espectacle molt, molt íntim, molt interessant. Aquesta reversió, aquesta búsqueda del misticisme a través de les lletres i dels paisatges que ens suggereix. Un altre lletrista molt important. Heu de reservar la setmana que ve, el dimecres i dijous, jo quasi bé ja em quedaria a viure a l'Auditori Barcelona, a l'Àrea Moderna, perquè ja per un cantó tenim l'Ari Puello. L'Ari és una, per aquells que no estigueu massa al cas, diguéssim, és la hip-hopera, la rapera per antonomàcia a Catalunya. És una revolució, una revolucionària, i realment ha aconseguit doncs portar el hip-hop a la categoria d'art ja avui dia. I està doncs presentant el seu nou disc, que es diu 13 Razones, està a l'Auditori, molt interessant, la veritat. És una paia que té molt de poder, molt de salero. I després doncs tenim l'endemà, per això us deia que reserveu butaca, tenim el Crijónico, que
home, va venir i presentar-se.
Sí, va venir, doncs el tindrem de Cluner, doncs amb el seu Tot de mi, és un disc molt adient per aquestes dates, no? És com el nostre Frank Sinatra d'aquí, o si més no, en aquest paper que està jugant i que ho fa molt bé, i estarà acompanyat de l'original jazz orquestra del Taller de Músics de Barcelona.
Sonava molt bé, quan el vam escoltar.
A mi m'agrada molt aquest segon disc, el primer em va agradar, però aquest segon fent de...
I té una veu molt maca.
A més que ho fa amb naturalitat, sí. No és una persona que el veguis fora del seu paper, ja t'ho diré, o Ménage à Trois, o el seu Credo en solitari, sinó que li queda molt bé el paper.
Sí, jo us porto un llibre fantàstic, La filla de l'amant, de A.E.H. Holmes. No he sabut mai el
A.M. Holmes.
Bueno, aquesta és una autora fantàstica. Molta gent la recordarà per La Fidelis. Doncs aquí és un relat molt autobiogràfic que té a veure amb el tema de l'adopció i el tema de la família. Resulta que ella, quan tenia 30 anys, els seus pares li van dir que era filla adoptiva i que la seva mare biològica la volia conèixer. Ella, en principi, va mostrar una mica de recança, però al final va accedir, i és tota l'explicació, és una narració sobre tota aquella experiència. Però és una experiència molt dolorosa, perquè ella no va de víctima, sinó que ella mateixa reconeix que no acabava d'entendre els motius de la seva mare, del per què la va abandonar, de la seva mare biològica, i t'ho explica d'una manera tan dura, tan descarnada, que és, però de veritat, però és una novel·la fantàstica, molt tendra alhora, i jo crec que us agradarà moltíssim també. La filla de l'amant.
Molt bé. Nosaltres diumenge hem convidat a esmorzar els nostres esmorzars especials al suplement al president del Parlament, Ernest Benach, i li farem el nostre cafè tunejat, i no vaig amb segones, és que és un cafè especial per ell.
Fantàstic, jo vaig tenir l'oportunitat de gaudir-ne.
És veritat, és veritat que el Nacho...
Sí, n'hi ha uns que són molt afortunats, sí. Altres no han tingut aquesta
oportunitat. Val, moment,
no, teniu...
No,
no són vips.
Bueno, la Núria té aquí una exclusiva, un gran artista fent cafè.
Sí, el Pere Montserrat és un gran artista, sí, és especialista en cafè art i ens fa uns cafès a mida dels nostres convidats. Escolta, Neus, quan vulguis, eh?
No.
T'he de dir, jo tu ara. Hem començat amb autocomplaença i acabem ja fent-nos la pila. Quan vulguis, Neus. Quan vulguis.
Escolta. potenciï. Nacho, jo tinc un parell de discos que bueno, que és que ara ve Nadal i la gent està buscant excuses per regalar, regaleu música, carai, que no costa res. Són quatre, la gent també es queixa de que és car i que...
No, no res.
15 o 16 euros pots trobar discos fantàstics. Dos molt recomanables. Els Lacs amb Busto, que ens ofereixen Objectiu la Lluna. Els Lacs amb aquest de, diguéssim, segon disc de la, del canvi de cantant amb el Salva Racero al capdavant, jo crec que s'estan definint clarament com el grup rockero per antonomàcia també aquí aquest país, i és un disc superpotent produït per la Sílvia Massi, que és una mega productora
reconegudíssima
de discos superimportants als Estats Units i que ha estat flipant molt, perquè a més aquest cop ha vingut aquí a Catalunya a treballar, molt important també. I una banda que a mi, bueno, jo hi tinc una especial devoció, que és Nur, és la, al capdavant hi ha, doncs hi ha el Yacine, que el Yacine havia estat també amb la banda del Chet Balowski, no sé si us en recordeu.
Sí, tant.
Doncs Nur representa també aquesta mescla contemporània que s'està vivint també a la ciutat de Barcelona, i una mescla interessant de dub, de rock i de moltes més coses que podeu descobrir en aquest disc, que es diu En Blanc.
Doncs li agraïm al senyor Ibars que ens hagi vingut a presentar aquest superllibre que recomanem, edició 62, El mar de Barceló, a l'Òscar López, i les seves recomanacions. Te'n queda un, aquí al damunt?
Sí,
el Capote?
Sí, el això Capote? És un clàssic. Parlàvem d'obres... Doncs aquest Nicolai és un clàssic, Gogol. És de Nicolai Gogol, és una col·lecció fantàstica que té Nòrdica, perquè presenta aquests clàssics amb il·lustracions, i és una obra fonamental de la història de la literatura, de veritat. En parlarem més tranquil·lament la propera setmana, si vols.
Vinga, doncs ho deixem pendent. Núria Ferrer, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.